Falta poc més de dues setmanes perquè comenci a Sant Cugat la segona edició del concurs Maker Challenge, que tindrà lloc entre el 21 d'abril i el 16 de juny. La iniciativa busca fomentar la fabricació digital, la innovació i l'emprenedoria i va adreçada a ments creatives de fins als 18 anys. Les inscripcions ja estan obertes i el termini finalitza el dia 15 d'abril. L'activitat està organitzada per les empreses FabLab i Creature Street amb la col·laboració de l'Ajuntament. Avui parlem de les novetats i de les perspectives d'aquesta segona convocatòria amb membres de l'organització. La Lara Rossetti, que és responsable d'innovació educativa de Creature Street. Molt bon, bon dia. I benvinguda de nou. Ella ens va visitar també la temporada passada per parlar d'aquesta iniciativa. I l'Andrea Sánchez Montañés, que és membre del FabLab Sant Cugat. Molt bon, bon dia, Andrea.
Bon dia, encantada.
Tot està a punt per aquesta segona edició?
Sí, està a punt.
Tot està a punt, sí.
Sí?
Bueno, el FabLab està esperant que arribin els participants. Tenim ja els primers equips i les inscripcions, com bé has dit, estan obertes i esperant formar els últims equips per començar.
A més, avui, per tots aquells que vulguin saber més, poden venir a una sessió informativa al FabLab a les 6:30.
I què hi van, els participants o els pares?
Els pares i els participants, si volen, també.
Sí, venen en família. Si tenim els que són més, com que és fins a 18 anys, els de 17 sí que poden venir sols, i de vegades venen sols, però a mi em fa molta il·lusió quan ve la família completa. És a dir, ve el pare, la mare i el participant. Perquè el participant, de vegades, és qui diu... Anem a veure què ens expliquen. I venen els pares amb una mica escèptics, expliquem, i llavors surten molt més convençuts.
Escolta, a veure si acabareu organitzant un Maker Challenge familiar.
Bueno, seria
una idea, no?
Sí. El que sí que tenim aquest any és el Maker Challenge per a professionals. És a dir, per joves de més de 18 anys, perquè una de les coses que ens vam demanar era ostres, per què només fins a 18 anys? Doncs hem creat un de 18 a 35 més o menys per joves professionals que vulguin fer el mateix que han fet els més joves, però amb una orientació una mica més cap al desenvolupament professional.
A la sessió d'avui... Qui tingui curiositat per anar-hi, qui hi vagi, què els hi expliqueu? O és una sessió interactiva en què ells pregunten absolutament tots els dubtes que tenen? Responeu a aquestes qüestions?
Bueno, bé, serà una mica de presentació del que farem al Maker Challenge en aquesta nova edició. Presentarem també que es pot fer de dues formes, que es pot fer de manera presencial o de manera online, que aquesta és una novetat respecte a l'edició anterior. I també, bueno, mostrarem una mica els prototips que es van fer a la passada edició i també serà molt interactiu, sí. Comptarem amb les preguntes de qui vulgui venir.
Sí. Mm-hmm. On es fa aquesta sessió informativa?
Al FabLab. Avui és al FabLab i el dia 10 d'abril és a Creature Street.
A Creature Street. Sí. Clar, quan és al FabLab també descobreixen l'espai, veuen les màquines que utilitzaran, que això també...
Sí.
Hi ha moltes preguntes. Quan entren a la web poden veure que faran impressió 3D, faran tall làser, però això ben bé què és?
Sí.
Doncs quan van al FabLab poden tocar les màquines, poden veure el resultat, què és què vol dir fer una impressió 3D, com és un objecte imprès amb una impressora 3D, com és, per exemple, una llibreta on s'ha fet un tall làser i s'ha marcat, s'ha cremat la fusta per deixar allà una impremta, i totes aquestes coses quan les veuen també ho fa més fàcil d'entendre.
Teniu la referència ja de l'any passat, una primera edició que va superar les vostres expectatives? Ho dic perquè ja es va qualificar d'èxit, i és veritat que va ser un èxit, però va superar les vostres expectatives, allò que teníeu previst?
Jo crec que sí. Sens dubte. Sobretot pel que van fer els equips. Els resultats que van arribar a obtenir i la feina que van fer en el moment del prototipatge va ser espectacular, i crec que el jurat, de fet, ho va veure així, perquè deliberació va ser llarga, perquè era difícil escollir entre els prototips.
A més, van haver-hi prototips molt xulos.
Sí.
Sí,
sí, realment. I crec que vam superar fins i tot les expectatives pròpies dels participants respecte al que creien que podíem fer.
Sí.
Recordem, si fem memòria, ho dic perquè la temporada, l'última visita que ens vau fer, Lara, va venir amb alguns dels participants,
sí,
no?, que van explicar els seus prototips. I eren qüestions molt, molt pràctiques.
Completament, no? Sí.
Recordo un casc per exemple.
Exacte, sí. Estava el casc que dona visibilitat lateral als motoristes i ciclistes a la rabassada, perquè el que vam veure els equips que treballaven amb la rabassada era que és molt fàcil veure un motorista quan vas darrere d'ell, però si l'estàs avançant o pel que sigui hi ha una curva i el veus de costat, quan és fosc és molt difícil de veure'ls i això provoca molts accidents. Llavors el que van dir és hem de fer alguna cosa que ens permeti veure'ls de lluny des del costat. I el que van fer era un casc amb llums LED que es veuen de costat.
Mm-hmm. Algun altre...
Bueno, a mi un que també m'agradava molt era el d'unes joves que van fer la Incloetiqueta, es deia,
sí.
Que era els iogurts de la Fageda, que ja és un producte social perquè fa aquest tema d'inclusió amb persones amb discapacitat. Van fer una etiqueta en braille, perquè sapiguessin la data de caducitat les persones cegues. Sí. Està molt bé.
Aquest va estar molt bé.
Sí.
I a mi personalment el que més m'agrada, perquè potser algun dia l'he d'utilitzar, són les crosses que estan connectades amb el mòbil. Què passa? A l'escola, l'equip que treballava estava buscant el seu problema i el que va veure és que a la seva escola hi havia molts adolescents que estaven lesionats perquè allà fan bàsquet, futbol, i és normal que tens els ossos més dèbils i es trenquen més sovint. Llavors sí que teníem diversos companys que anaven amb crosses. I què passa? Que estem molt connectats, volem sempre anar amb el mòbil a la mà, però si tu portes dues crosses, només tens dues mans. És a dir, que si et truquen o t'envien una nota de WhatsApp, no la pots escoltar. Mm. I llavors el que vam fer va ser incloure dins de les crosses un mecanisme que et permet contestar les trucades i parlar amb el mòbil sense haver-lo d'agafar amb la mà. És a dir, de les crosses sortien els auriculars i tenies uns botons on podies activar el mòbil. Llavors, si vas caminant per l'escola amb les crosses i sents que et truquen, li dones el botó i, sense necessitat d'agafar el mòbil, parles amb els auriculars o sents la nota d'àudio de WhatsApp que t'han enviat.
Ara, mentre us estava escoltant, recordant aquests exemples, aquests prototips, se m'acut una pregunta, per curiositat. Un cop s'acaba el Maker Challenge, s'han creat aquests prototips, què passa? Què es fa? Arriben, tu ara deies l'ara, algun dia ho faré servir.
Espero, vaja.
On es queden aquestes idees, aquests prototips? Perquè se suposa que per poder aprofitar, doncs algú ho hauria de patentar, això s'hauria de poder comercialitzar... Clar, queda tota una part del procés...
que no està inclosa per se dins del Maker Challenge, perquè sí, això al final és una activitat educativa. El sí. que volem és que ells tinguin aquestes competències. És a dir, és veritat que és impressionant els resultats que van tenir, però el que és més important és que els participants saben que si ho volen fer, ho poden fer. Però l'objectiu no és que deixin l'escola i muntin l'startup, que sí, poden continuar. Però l'objectiu és més aviat que diguin, he estat capaç de fer això... si mai veig un altre problema, puc crear la solució. Ara bé, que un equip ens digués, no, realment ho vull continuar, o que el jurat, algunes de les empreses de Sant Cugat que hi participen, diguin, no, ho volem continuar. Doncs llavors sí que hi ha la possibilitat de buscar doncs, un capital inicial petitet i de fer-ho potser parlant amb l'escola o parlant amb l'equip per continuar-ho.
Clar, és que d'aquí poden sortir molt bones idees... idees que poden beneficiar la teva comunitat, la societat en general, i que, bé, després d'aquesta experiència poden quedar en terreny de ningú, i també és una llàstima, no?, que aquests drets d'autor, aquesta iniciativa, aquesta idea que ha tingut doncs un jove d'aquestes... participant en aquesta iniciativa, doncs al final algú se n'aprofiti, no? D'alguna manera queda protegit això o...
Bona pregunta. No, en principi no és que tinguin la propietat intel·lectual, o sigui, no hem fet res en aquest sentit, però sí que, per exemple, el del casc, que treballava amb una empresa que està a Creàpolis, que ho pot continuar fent, evidentment, com que això és una... Sí, és una relació de col·laboració, si l'empresa continua amb el casc, de ben segur que inclourà l'equip que ho va fer i aquesta continuïtat, si efectivament s'ha de protegir en el futur, es farà.
Mm-hmm. Bé, doncs no ens endinsarem en terrenys pantanosos, no? I continuarem tenint en compte que les referències de la primera edició són molt bones, les expectatives per aquesta segona... Jo no sé si us heu marcat un horitzó, però serà difícil, no?
Bueno, tornar a repetir, no?, una mica.
Exacte. I sí que és el que deia l'Andrea, no?, que les noves modalitats, doncs per això, com que la primera, com a tal, és immillorable, ara que tenim la part presencial molt... O sigui, que és un èxit, doncs ara fem també que creixi aquesta participació online, perquè no només Sant Cugat, que va estar la ciutat pionera, doncs que això es pugui obrir a altres llocs de Catalunya o d'Europa i que puguin participar sense necessitat d'estar presencialment amb nosaltres.
Clar, i també per gent que té més dificultats d'estar allà presencial, disponible,
exacte,
en els mateixos horaris. Mentre respectin els timings, ho pot fer.
Perquè, a veure, anem a situar-nos, a contextualitzar. Això es fa només a Sant Cugat o es fa des de Sant Cugat amb l'opció que hi puguin participar de la resta del territori?
Sí, clar, poden participar de la resta del territori.
Exacte, tenim un Maker Challenge a Barcelona i un Maker Challenge a Sant Cugat. Tenim els dos, aquests són presencials. En aquests venen amb nosaltres i fan les sessions presencials. Ara bé, qualsevol persona que no estigui ni a Barcelona ni a Sant Cugat i que vulgui participar, té la possibilitat de fer-ho online. I llavors tenim tots els recursos online, poden seguir el seu ritme al mateix concurs, i el que sí que es fa és que el 16 de juny, quan es presenta a la Maker Faire tots els prototips que s'han fet al Maker Challenge, aquí s'uneixen els online i els que ho han fet presencialment.
O sigui, tots.
O sigui, tots. Sí. És a dir, que siguin on siguin, els participants, no cal que vinguin presencialment a Sant Cugat o Barcelona per fer-ho, ni cal que vinguin als tallers que fem els dissabtes, sinó que ho poden anar fent al seu ritme, des de casa seva, des de l'escola, des d'on vulguin, i el 16 de juny és el dia on presenten el que han fet.
Una de les preguntes que us poden fer, per exemple, a la sessió d'avui. Sabem que aquesta convocatòria és per a joves d'entre 12 i 17 anys. Quins altres requisits demaneu?
Són joves, són creatius i sobretot tenen ganes d'aprendre i de... Ara es diu molt, no?, això de sortir de la seva zona de confort, però és realment provar una nova metodologia, aprendre a ser més innovador, potser, com deies abans, tinc ganes de ser més emprenedor però no sé com es fa, doncs aquest és el moment de provar-ho, d'aprendre coses noves, de completar el que estàs aprenent a l'escola. Si a la teva escola, per exemple, ja estàs fent classes de tecnologia, de robòtica, però se't queda curt, doncs el Maker Challenge és l'oportunitat per continuar aprenent i per descobrir nous usos o noves perspectives sobre allò que estàs començant a descobrir a l'escola.
Però t'inscrius individualment, t'inscrius en equip?
Et pots inscriure individualment o en equip, però crec que una part molt bona del Maker Challenge és que es treballa en equip. I al final cadascú treu el seu talent per posar-ho en comú.
Sí. La primera edició, per exemple, vam tenir amics que venien junts i treballàvem en equip.
I altres persones que s'apuntaven individualment. Sí.
Anem al procés, és a dir, com funciona, com s'estructura i quina és la metodologia que es fa servir?
Bueno, al Maker Challenge es treballa el design thinking, que això la Lara ho sap explicar molt bé,
bueno,
que és un procés de 5 etapes,
molt bé, sí.
Que té la inspiració, empatia, ideació, després el prototipatge, que això es farà al FabLab, especialment, i per últim, el llançament.
Perfecte. És exactament això que ha explicat l'Andrea. És a dir, comencem amb una fase d'inspiració on veiem què és el que existeix ara mateix dins de l'àrea de la innovació social que volem abordar, és a dir, si, com dèiem abans, doncs, si és la seguretat vial o pot ser el medi ambient, doncs quines coses existeixen? El reciclatge, com es fa ara mateix? Quines idees han sortit? Doncs a Sant Cugat és diferent de com es fa a la Floresta. Doncs anem a mirar una mica com es fan les coses. Molt bé. Després, empatitzem, és a dir, busquem a les persones que poden tenir un interès o un problema amb la nostra àrea d'innovació per entendre com podem ajudar-les. El que dèiem abans dels nens que van identificar aquesta necessitat de la gent que va amb crosses.
Sí.
Doncs anem a mirar, anem a parlar amb ells.
O les persones cegues.
O les persones
cegues. Saber quina dificultat tenen, sí.
I això és una part central de la metodologia, és a dir, no estàs resolent un problema en abstracte, sinó que el que estàs fent és ajudant a persones concretes que tu has conegut, amb qui has parlat i a qui has vist que pots ajudar d'alguna manera. Un cop tens la necessitat identificada, el que dèiem, vull ajudar el meu amic que va amb crosses a que pugui parlar amb el mòbil mentre es desplaça per l'escola. Molt bé, doncs ara comença la fase d'ideació. Generem tantes idees com sigui possible per aconseguir ajudar aquesta persona. I en aquesta fase d'ideació és quan han de ser tan creatius com puguin, els convidem sempre a pensar les idees més boges i dins d'aquesta fase seleccionaran aquella que sembli que resol millor el problema i que també és més divertida per ells de fabricar, i entrem a la fase de fabricació. Un cop tenen el prototip fabricat és quan el presenten.
Déu-n'hi-do. Després de l'experiència de l'any passat, en quin moment de tot aquest procés veieu que disfruten més?
Prototipatge, sens dubte.
Sí?
Sí. Sí, perquè és la part més tangible, és quan han de, el que diuen, pensar amb les mans. És a dir, han fet l'anàlisi, és molt divertit i els agrada molt també l'empatia quan han d'anar a buscar persones amb qui parlar i descobrir necessitats que poden tenir, però quan veuen que tota aquesta feina es tradueix en una solució tangible que ells mateixos han construït, la satisfacció que això dona clar, no té comparació.
I la part més complicada, aquella que se'ls fa més feixuga?
Jo diria que és la identificació del problema.
Sí.
És la part més difícil i per això també és un repte en si mateix. Es diu challenge per això, perquè hi ha reptes a dins. I un dels reptes és, quan tu vas a parlar amb algú, ara ho expliquem i sembla molt fàcil, no? Ah, doncs anem per l'escola, veus una persona amb crosses, necessita parlar amb el mòbil. Però no és tan fàcil. Quan van a parlar, tenen molta informació. La persona que va amb crosses t'explica com s'ha lesionat, què és el que li fa més mal, què és el més incòmode de portar crosses. I llavors, ells van ser qui van dir, molt bé, de tot el que ens ha explicat, veiem que si l'ajudem a connectar el mòbil mentre va amb crosses, és com més impacte tindrem. Doncs aquest exercici intel·lectual és molt difícil. I quan deies abans, superen expectatives, allà, sens dubte, per mi és en els equips, demostren una capacitat d'anàlisi bestial. I realment és molt satisfactori quan ho aconsegueixen, però quan tenen tota aquesta informació i l'han de sintetitzar, és un exercici que és complicat.
I tot això, quan es fa? Perquè, a veure, algú pot pensar, a veure, els nens ja tenen prou feina anant a l'escola, fent activitats, fent no sé què... Quan es fa? I doncs això ho teniu resolt?
Bueno, això també és una novetat respecte a l'edició anterior, perquè aquesta edició dura 2 mesos, del 21 de juny, ai, perdó, del 21 d'abril al 16 de juny, que és quan es presenten els prototips a la Maker Fair. Llavors, durant aquests 2 mesos, hi ha dates marcades en els que faran els tallers, el FabLab i el Makerspace de Barcelona.
Exacte, els dissabtes a la tarda, quan deies...
Estan, sí.
Sí, evidentment, de dilluns a divendres, com deia, no. Estan a l'escola i a més tenen aquesta tecnologia, tenen la robòtica, tenen coses que aprenen a l'escola. Llavors, el dissabte a la tarda respectem els matins perquè hi ha molts partits de hoquei, de futbol i llavors
tenen
volem...
Tenen molta activitat.
Tenen també. Molta activitat, ja ho sabem. Llavors, el dissabte a la tarda és el moment que hem trobat que té més que és més possible per ells venir. I també el diumenge poden descansar, evidentment.
Sí, i bueno, són 4 horetes.
Sí, es fa bastant ràpid, sí. Posem, òbviament, berenar, i a més, com deia, com que venen amb amics o s'apunten encara que sigui amb una altra amiga i després fan un grup, doncs és bastant lúdic dins de que els fem pensar i arribar a resultats, tot el procés és bastant divertit.
Parlant de les inscripcions, perquè justament comentàvem que estem en el període encara d'inscripció, sí. Que això encara no ha començat i que sou a temps.
I tant.
Com ho han de fer? És a dir, han d'entrar en alguna plataforma? Perquè m'imagino, a més, que hi haurà gent que repetirà de l'any passat. És possible?
Novetat respecte a l'any passat, ara tenim moltes.
Sí.
El que els hem demanat no és que participin, sinó que siguin mentors dels equips.
Ah.
És a dir, repeteixen, però... amb una nova...
amb una categoria superior.
Exacte.
Ja amb un grau d'experiència.
Efectivament. Llavors, si tu has participat en una edició, en una primera edició, en aquesta vens i ajudes l'equip que escollis a seguir el procés. I amb la teva experiència de la primera edició... Doncs...
Està molt ben resolt, això, eh?
Sí.
La veritat és que sí.
S'ha mostrat molt oberts a fer-ho,
sí,
també.
Sí, tenen moltes ganes.
Sí.
És una, és la, el que dèiem, no? El que volem és precisament que creixin personalment, que aprenguin coses. Llavors, el Maker Challenge els dona aquest espai perquè continua creixent. Un cop ets participant, encara queda. Si, com deies, si en lloc de ser mentors preferissin continuar més per la via de l'emprenedoria, trobaríem també una manera de fer-ho. El Maker Challenge és només el principi de tot un camí d'innovació i de com desenvolupar la teva creativitat.
On s'han d'inscriure?
A la web del Maker Challenge.
Que és?
Makerchallenge.eu. Sí.
.eu. El dia de la final, el 16 de juny.
Sí.
16 de juny. Que a més es farà a Barcelona.
Sí, sí. Perquè coincideix amb la Maker Faire. Això del moviment Maker, per això es diu Maker Challenge, és tot un moviment de fabricació, tant que pot ser tant en fusta i artesanal com a fabricació digital, que és el que faran ells. Llavors, la Maker Faire és una fira internacional on tots els makers s'ajunten a Barcelona i ensenyen el que fan. Llavors, hem tingut la sort que el Maker Challenge pugui ser part d'aquesta Maker Faire i els nostres participants podran exhibir el que han fet.
Que bé. Hi ha sostre, és a dir, hi ha un límit de participants?
No. No. Realment, entre Barcelona i Sant Cugat, més les versions online, podem acollir tanta gent com vulgui venir.
Que bé. La sessió d'avui a quina hora és?
A les 6:30.
Fab Lab.
El Fab Lab.
Recordem?
El campus SAD.
Molt bé. I com a última qüestió, el Maker Challenge, però en la versió Pro, que hem comentat molt al començament, que també és una novetat i que està pensada per aquells ja més grans de 18 anys, funcionarà exactament igual que la versió per a joves que hem comentat fins ara?
Sí, funciona pràcticament igual, és a dir, també acaba el 16 de juny a la Maker Faire. El que sí és que estarà més orientada al món professional i, per tant, el contingut de les sessions serà una mica més complexa per estar adaptat a un nivell universitari o superior.
Però... I en aquest cas, Lara, m'imagino que el que sí que havíem comentat abans de completar tot el procés, no? Després del prototip, de la idea, el prototip i... de tirar endavant per convertir aquesta idea en una opció real.
Efectivament.
No? I de mercat, en el cas que...
En el cas del Maker Challenge Pro, sí que hi ha molt més contingut de negoci per si ho volen continuar i desenvolupar com a idea de negoci i emprenedoria.
Molt bé, no sé si ens hem deixat alguna cosa que considereu que és important de recordar. És important que sabeu que sou a temps, que encara us podeu inscriure fins al dia 15.
15 d'abril.
15 d'abril, no queda tant. I que podeu participar, que si no, si ho feu individualment, la mar de bé, que si ho feu en grup també... que en qualsevol cas us podeu posar a prova. És una manera de posar-se a prova, no?, en el Maker. Jo, per la meva part, em sembla que ja us he fet totes les preguntes que calia fer. Us queda alguna cosa important per recordar?
Bueno, dic que hi haurà premis.
És veritat, els
que
premis.
Hi haurà premis.
Bueno, jo crec que pels participants és important.
És una motivació important.
Sí? Quins premis són?
Bueno, encara no els podem dir molt. Perquè... Però l'any passat es va regalar al grup guanyador una càmera 360 que grava.
Molt bé.
Sí, una passada. Sí.
I com que vam estar molt contents amb tots els equips, aquest any segurament hi haurà més varietat de premis, perquè com aquest procés és tan original, i el que tu deies, doncs potser de vegades el prototip està molt bé, però hi ha un altre equip que ha fet una fase d'empatia molt bona, doncs volem també premiar les diferents etapes. És a dir, que aquest any hi haurà premis més variats perquè cada equip sigui premiat per allò que ha fet millor.
Molt bé, doncs jo crec que ara sí ja hem deixat ben clar tota aquesta segona edició del Maker Challenge. Lara i Andrea, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Carme.
Que vagi molt bé.
Sí, esperem.
Esperem els resultats. No?
Exacte.
I nosaltres aquesta tarda, qui vulgui venir al Fab Lab, a les 6:30.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies i molt bon dia.
Gràcies, moltes gràcies.
Adéu.